Són les 8. Bon dilluns.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Des de la declaració del divendres al Parlament, només els ciutadans i algun ajuntament han fet alguna cosa, han fet algun intent per intentar consolidar el que es va votar a divendres. Una declaració descafeïnada i enregistrada de Carles Puigdemont, un article d'Oriol Junqueras a un diari i poca cosa més. Una persona connectada amb l'entorn governamental m'explicava la mateixa tarda de divendres que l'estratègia es va acabar el dijous al vespre quan el president va decidir convocar eleccions. En aquest mateix espai jo em preguntava si allò era una decisió real o una estratègia molt ben planificada per despistar l'adversari polític. Doncs pel que em diuen, era real. Hi havia voluntat real de convocar eleccions si el PP es comprometia a retirar el 155 i a amnistiar els Jordis, en Trapero, el president i a tutti quanti, a més de retirar Piolín i d'altres ingerències. Per tant, la proclamació del divendres es va produir perquè les eleccions no solucionaven aquest tema i, per tant, s'hauria pogut abocar un gibrell d'aigua freda sobre la gent que esperava la proclamació de la República i espera encara avui que se li digui quin és el següent pas amb més determinació que la mostrada. Tot plegat, i això ja és una interpretació, justificaria la cara de circumstàncies del president el divendres a la tarda, la manca del relat fins al dissabte al migdia i una compareixença escueta com la de dissabte. Tot plegat transmet en aquest moment una sensació d'improvisació i de manca de full de ruta que només es pot solucionar traient un as de la màniga que ara mateix no té pinta que arribi. De seguir gaires dies així, és possible que comenci a córrer la sensació que el menor dels mals hauria estat una convocatòria electoral per unes eleccions autonòmiques en el marc d'una Espanya de les autonomies. Posats a frustrar la gent, que ho faci el president escollit pel poble i no la vicepresidenta espanyola des del balcó de la Generalitat. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM i Ràdio Bisbal. I com sempre fem aquesta hora, abans d'entrar en matèria, fem un apunt per la previsió meteorològica. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Miquel. Comencem setmana amb temperatures ja més fredes. Avui arribarem a una màxima de 20 graus i a una mínima de 10. Vent de tramuntana que sobretot al matí encara notarem i amb una jornada assolellada al matí i amb nuvolositat a la tarda. I dimarts, temperatures més baixes i una jornada amb més estones de núvols que de sol.
I quan ens referim a entrar en matèria... Estem parlant de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia d'avui.
El Departament de Territori i Sostenibilitat adjudica les obres de millora de la seguretat viària a les carreteres de Torrent i Ullà. S'hi construirà una rotonda a cada carretera per millorar l'accés al municipi i la fluïdesa del trànsit. Es preveu que estaran enllestides en 5 mesos.
Conveni entre Lloret i Palafrugell pel tractament de residus. Segons l'acord, Palafrugell podrà utilitzar els equipaments municipals de gestió de residus de Lloret durant 3 anys. S'hi pot fer el tractament de la fracció resta, el de voluminosos i la transferència de materials recollits selectivament.
Es reforça la seguretat de la zona infantil de l'Arbreda de Palamós. La brigada municipal hi col·locarà un terra amortidor antiimpacte que envoltarà tots els elements de joc. Està fet de cauxú reciclat i permet amortir possibles caigudes. Al llarg de l'any que ve es farà el mateix a d'altres parcs del municipi.
L'equip de govern de Palafrugell projecta 4 nous espais d'esbarjo per gossos. Ho ha anunciat després d'inaugurar el primer al barri del Pivert. L'Ajuntament vol comptar amb 4 punts d'aquestes característiques a les zones nord, sud, est i oest de la vila.
Sant Feliu de Guíxols estudia canviar el sistema d'aparcament de bicicletes. Ho planteja una moció de Guíxols des del carrer, que té el suport de l'equip de govern. La proposta demana un mapa actualitzat dels punts per aparcar bicicletes a la ciutat i que se substitueixin els models actuals per un dels tipus U invertida.
L'Ajuntament d'Ullà enllesteix la millora de l'enllumenat públic del nucli antic. Se substitueixen les llumeneres i les làmpades de 70 watts de vapor de sodi per llums LED de 33 watts. El consistori pretén gastar un 60% menys l'any en el cost cost de la llum, millorar la qualitat de vida i la seguretat ciutadana i reduir les emissions de CO2.
L'hoquei Palafrugell es queda a les portes de donar la sorpresa al camp del Reus Deportiu, un dels conjunts més forts de l'hoquei Lliga. Finalment, derrota dels blanquinegres per 4-3. Per ara, a la màxima categoria estatal, el balanç és d'una victòria i 3 derrotes.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Aquest és el resum de les notícies que us explicarem i que començarem a desenvolupar en breu aquí mateix, al Supermatí. Doncs desenvolupem-les. Deixat que gaudiu d'aquesta sintonia fantàstica. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de millora de la seguretat viària a les carreteres de Torrent i Ullà, Gerard Escaig.
Al Baix Empordà hi passen moltes...
Les actuacions consisteixen en construir una rotonda a cada carretera. Aquestes obres milloraran l'accés al municipi i la fluïdesa del trànsit. El cost és de més de 300.000 euros per les obres de Torrent i, en canvi, a Ullà costarà el doble. Les obres per la rotonda a Ullà començaran aquest hivern i a Torrent començaran durant el proper. Ara per ara, la previsió de les dues obres és d'un termini d'execució de 5 mesos.
La Generalitat ha adjudicat aquestes reivindicades obres poc abans que el govern espanyol aprovés l'article 155. El mateix dia, el Parlament declarava la independència. I aquella mateixa tarda de divendres es van organitzar diverses concentracions per donar la benvinguda a la República Catalana a Sant Feliu, que és aquesta que estàvem escoltant de fons, però també a Begú, a l'Estartit, a Torroella o a Palamós, on hi passava això. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va hissar la bandera de Catalunya a l'Ajuntament de Palamós. La bandera espanyola ja es va retirar i fins ara, al màstil, hi penjava la bandera de Palamós. El divendres, davant de la concentració de veïns, davant del consistori, van penjar la senyera al pal oficial. A més, diversos alcaldes havien anat al Parlament per fer costat a les institucions catalanes. A Barcelona s'hi van deixar veure els alcaldes de Palafrugell, de la Bisbal, Santa Cristina, Torroella, Begú i Parlavà. Tots ells han anat amb les seves vares d'alcalde. Ara passen 10 minuts de les 8 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors de 6
en tot l'Empordà. Aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I a aquesta hora del matí... Col·laboració entre Lloret i Palafrugell pel tractament de residus. Els alcaldes dels dos municipis han acordat un conveni pel qual Palafrugell podrà utilitzar els equipaments municipals de gestió de residus de Lloret durant 3 anys, Sílvia Pedret.
Es tracta del Centre de Tractament de Residus i del Dipòsit Controlat de Residus Sòlids Urbans. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha explicat que per proximitat i eficàcia, Lloret era el millor destí per la gestió de residus municipals. El Centre de Tractament de Residus inclou una planta de tractament de la fracció resta, el tractament de voluminosos i una estació de transferència per a materials recollits selectivament. Segons l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, amb aquests equipaments es permet una millor gestió i tractament de cada residu concret.
Doncs explicat això, anem a una altra història. Es reforça la seguretat de la zona infantil de l'Arbreda de Palamós, Eugènia Güell.
Durant les tres properes setmanes, els operaris de la Brigada Municipal de Palamós realitzaran les tasques en aquesta zona per millorar-ne la seguretat. Bàsicament, consistirà en ubicar-hi un terra amortidor antiimpacte que envoltarà tots els elements de joc. Aquest terra està fet de cautxú reciclat i permet amortir possibles caigudes. Està previst que al llarg de l'any que ve també es repeteixi el procés a d'altres parcs del municipi, invertint un total de 75.000 euros.
Gràcies, Eugènia. I de Palamós a Sant Feliu. Perquè el ple de Sant Feliu ha aprovat una moció per reformular el sistema d'aparcament de bicicletes. L'ha presentada el grup Guíxols des del carrer i ha rebut el suport de l'equip de govern, Dani Cortés.
La moció demana fer un mapa actualitzat dels punts per aparcar bicicletes a la ciutat. També demana que substitueixin els models actuals d'aparcament de bicicletes per uns del tipus U invertida, com el que es pot veure a moltes ciutats. El regidor de Guíxols des del carrer Jordi Lloberes feia referència a diferents entitats que les recomanen.
Tant l'Institut per a la Diversificació de l'Estalvi d'Energia com el BAC o l'ATP avalen la conclusió que aquest tipus de parc a bicis, o de U invertida, és el més adient per a les ciutats. Indistintament després del model concret que s'hi vulgui posar, el color, el fabricant, o el que sigui, no? De fet, si ens fixem una mica quan viatgem, és el que majoritàriament es veu més arreu.
Però el text final de la moció diu que aquest model serà preferentment el que s'instal·li sense tancar la porta a altres models si els informes tècnics ho avalen.
I anem cap al nord de la comarca, cap al Baix Ter. Allà hi tenim una altra història que ens espera. L'Ajuntament d'Ullac enllesteix la millora de l'enllumenat públic del nucli antic. L'actuació consisteix en substituir les llumeneres i les làmpades de 70 watts de vapor de sodi per llums LED de 33 watts. Toni Celles.
El canvi de l'enllumenat s'ha fet en més d'una seixantena de punts del nucli antic de la població. Amb aquesta actuació, el consistori pretén gastar un 60% menys l'any en el cost de la llum. A més, també s'incrementa la qualitat de vida i la seguretat ciutadana amb una millora de la il·luminació i es redueix l'impacte ambiental amb una disminució de les emissions de CO2. El projecte s'ha executat en dues fases amb un cost de prop de 35.000 euros. L'Ajuntament d'Ullà ho ha pogut cobrir totalment amb subvencions de la Diputació de Girona i del Pla de Barris. Per això no tindrà cap repercussió a la butxaca dels veïns.
I anem a Palafrugell.
Quan la gola et quedi com un got d'aigua ardent i te'n beguis una altra eixugar les desgràcies, millor que em facis cas.
I parlem de gossos, perquè l'equip de govern de Palafrugell, ja em perdonareu la broma de la cançó que tenim de fons, és un homenatge a Marc Clapés. L'equip de govern de Palafrugell projecta 4 nous espais d'esbarjo per gossos. Ho ha anunciat després d'inaugurar el primer espai exclusivament per aquests animals al barri del Pivert. L'Ajuntament vol comptar amb 4 espais d'aquestes característiques de les zones nord, sud, est i oest de la vila. David Parranyó.
Al nou espai s'ofereixen diferents serveis. Entre aquests es compta amb una zona de trànsit tancada per facilitar l'adaptació del gos a la presència d'altres gossos, on s'hi poden estar deslligats, mentre que a la zona oberta hi haurà un punt de recollida d'excrements, una font d'aigua, bancs i diverses papereres. Es troba a la cruïlla dels carrers Mestre, Lluís, Vilalta i Carbó i al carrer de la Tarongeta. Per utilitzar aquest espai, els ciutadans simplement han de complir les normes bàsiques de neteja i civisme, especialment la de recollir els excrements dels animals i disposar-los immediatament a les papereres. Els gossos poden anar deslligats només dins de l'àrea, a excepció d'aquells que són potencialment perillosos.
Jo crec que després d'aquest moment necessitem fer una aturada.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Dani, t'ha agradat el xist de posar aquesta cançó de gossos per parlar de gossos?
M'ha fet riure molt.
Sí, no?
Riure molt. Aquesta del matí és el que cal, tu.
Ja m'imagino. Un quart i 2 minuts de 9 del matí. Artur García, pagès de Can Puigmacalla de Palamós, productor del fesol de l'Ull Ros, va explicar a Ràdio Capital que els romans ja conreaven aquest tipus de fesol. Dani.
Assegura que la varietat no estava estudiada i que calien estudis ben fets per analitzar la varietat. Explica que és difícil de conrear perquè floreix al cap d'un mes i no es pot collir a màquina.
Has d'anar collint els pèls secs mentre hi ha els verds i mentre està florint.
Val.
I per això no es pot mecanitzar de la recol·lecció, quasi bé que passarà a fer mà, i això és el que fa que sigui tan costós i que la gent no vulgui fer-ho.
La varietat del fesol de l'Ull Ros és típica de l'Empordà, però va començar a desaparèixer amb la mecanització de la cultura. A principis d'any, 5 productors de la zona es van aliar amb les administracions per potenciar el conreu i el consum d'aquesta varietat tradicional de fesol. Amb aquesta finalitat van crear el grup de recuperació del fesol de l'Ull Gros. Ara ja comencen a tenir resultats i tenen bones expectatives de cara a la collita d'aquest any.
Gràcies, Dani. Entenc que amb la mecanització de l'agricultura, no de la cultura, eh?
Sí, de l'agricultura. Agricultura.
Sí, sí, però no passa res.
De l'agricultura.
Gràcies, Dani. Més històries, anem cap a Calonja. El Club de la Feina de Calonja i Sant Antoni ha atès durant l'últim any un total de 256 persones, una xifra que situa en més del doble de les persones ateses durant el mateix període de l'any anterior. El 2016, la xifra va ser de 113 usuaris, David.
Segons l'Ajuntament, aquestes dades confirmen la consolidació del Club de la Feina de Calonja i Sant Antoni com un recurs cada cop més utilitzat. Del perfil dels usuaris d'aquest servei destaca que el 55% eren dones, mentre que per nivell d'estudis, el volum majoritari d'aquests usuaris tenia formació acadèmica fins a batxillerat, seguit de les persones sense estudis i usuaris amb estudis fins a l'ESO. El Club de la Feina de Calonja i Sant Antoni també ha gestionat durant l'últim any un total de 87 ofertes de feina i 160 llocs de treball.
I no deixem de parlar amb en David perquè el Servei de Carreteres de la Generalitat ha acabat aquesta setmana les obres de la carretera de Palamós a Sant Feliu de Guíxols en direcció a Platja d'Aro.
L'actuació ha consistit en asfaltar i pintar diversos trams d'aquesta via que presentaven irregularitats en el ferm del vial, com ha avançat Ràdio Sant Feliu. Les obres han afectat el tram que va des del passeig fins a la intersecció amb el carrer Doctor Fleming. Aquestes obres van obligar durant la setmana passada a tallar el trànsit en aquesta carretera.
Gràcies, David. Les 8 i 20. I a aquesta hora del matí acabem el bloc de notícies explicant-vos que un incendi ha cremat l'interior d'un assecador de gra d'una empresa d'Albons situada a prop de la C31 cap a Torroella. El foc es va declarar el passat divendres al matí quan es va detectar una columna de fum sortint de la sitja. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions dels bombers que van estar remullant el blat al llarg del matí. Els bombers van remoure i buidar l'assecador fins al migdia. Blat, fesol de l'Ull Ros, aliments, menjar, restaurants, Iolanda Bustos i el comentari d'avui que ens arriba a partir de precisament els aliments d'aquesta temporada.
Bon dia. La festa de Tots Sants ja s'acosta i la tardor en general seria ben diferent sense les tres menges d'estrella d'aquesta època, les castanyes, els panellets i els moniatos. Tant les castanyes com els panellets són productes de temporada i per això es consumeixen des d'antic per aquesta època. Són fets amb ingredients de llarga durada, com ara la fruita seca, i això els lliga amb l'eternitat aquesta i el culte als morts, que és tradicional per aquests dies de Tots Sants. Avui dia les castanyes han estat força relegades a la festivitat de Tots Sants, però antigament, sobretot abans del descobriment d'Amèrica, s'empraven en lloc que ara ocupa la patata. Eren freqüents amb cremes, guisats i com acompanyant de plats de carn. Actualment encara subsisteixen algunes receptes tradicionals de la cuina catalana, formant part d'alguna picada acompanyant uns peus de porc o alguns guisats amb ànec i caça. Després tenim molts panellets, sucre, rovell d'ou, farina d'ametlla, són els ingredients bàsics per fer aquests dolços panellets de massapà tradicionals de Tots Sants. Els gustos més típics són els de pinyons i els d'ametlla, però també són molt freqüents els de cafè, els de coco ratllat, els de codonyat, o bé... Bueno, a mi els que a mi m'agraden molt són uns que faig amb nous i ratafia. El món dels panellets, com ja passa amb molts altres dolços tradicionals, la innovació és constant i els pastissers i cuiners cada any ens agrada crear gustos nous i combinacions atrevides. Endolcits amb sucre i canyella o com a acompanyament de plats salats, els moniatos són un dels ingredients més versàtils de la cuina tradicional de tardor. Generalment es mengen fregits o escalivats, així a la brasa, al caliu, però darrerament s'han posat molt de moda de fer-los servir com a substitut de la patata i com que són tubercles, tots dos productes tenen una textura molt semblant i per bé que el moniato és lleugerament una mica més dolç i això fa possible de contrabusar-lo amb aliments salats com ara formatges, la carn o el foie o inclús afegir-los amb algunes cremetes o barrejar-lo amb la carbassa inclús. Sigui l'ingredient que sigui que trieu, celebreu la castanyada per sobre del famós Halloween. La nostra cultura ve prou que s'ho val. Bona castanyada.
Gràcies, Iolanda Bustos, bona castanyada per tu també, i ens sumem a aquesta crida de celebrar la castanyada més que no pas el Halloween. I no estem dient celebrem la castanyada i no el Halloween, sinó que estem dient si voleu celebrar el Halloween, escolta, endavant les atxes, però no deixem de banda la nostra tradició i sobretot no deixem de banda la nostra cultura, que prou colpejada està. Com sempre, després del comentari, és preceptiu recordar-vos que si voleu tornar-lo a escoltar ho podeu fer en qualsevol moment.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui és dilluns, i el dilluns vol dir que venim de cap de setmana, i si venim de cap de setmana vol dir també... Doncs vol dir que tenim el corresponent repàs a l'activitat esportiva del cap de setmana, perquè hi ha hagut de partits de futbol, d'hoquei i també d'handbol. En futbol, el Palamós no és suficientment efectiu i ho paga amb una nova derrota a casa contra el Vilafranca per 1-2. La crònica és d'en Pedro Ruiz.
Tot i no merèixer-ho, és el que té la manca d'efectivitat. L'inici del partit va ser immillorable pels interessos dels groc i blaus, donat que el Litus va anotar l'1-0 al minut 1. L'eufòria, però, es va contenir en breus perquè el marcador va quedar igualat amb un tant d'Arnau al minut 14. Al llarg de la primera meitat, cal destacar un gol que va marcar Marc Medina al minut 26, però que va ser anul·lat per fora de joc, que en realitat no ho va ser. En línies generals, els de Vicenç Fernández portaven el control del maig. A la represa, les circumstàncies del partit eren les mateixes. Els basempordanesos van arribar molt a la porteria contrària, però no aconseguien materialitzar les ocasions. En una de les úniques aproximacions dels visitants, van aconseguir endur-se el partit amb un gol de Pla al minut 80 per posar l'electrònica al definitiu 1-2. Després de 12 jornades, el Palamós és 18è amb 8 punts. Aquest dimecres, a les 12 del migdia, el conjunt dirigit per Fernández visitarà el camp del Vilassar de Mar, que és cué de la Lliga.
I l'equip juvenil del Palamós, la Fundació Esportiva, acumula ja 4 jornades on no suma cap punt. El dissabte, l'Espanyol B es va desfer dels palamosins per 0-2.
L'equip juvenil del Palamós, que juga a la Lliga Nacional Juvenil, l'equivalent de la segona divisió, segueix allargant la mala ratxa i acumula ja 4 derrotes seguides. En aquesta ocasió va perdre a casa contra el segon classificat, l'Espanyol B, per 0-2. El conjunt entrenat per Pitu Batlle va plantar cara al filial Periquito, però van claudicar a la segona part, quan Alejandro Pérez va posar per davant els blanquiblaus al minut 57 i 8 minuts després Kilian Cabrero marcava el gol definitiu del partit, el 0-2. En finalitzar la desena jornada, els palamosins cauen fins a la desena posició amb 12 punts. Aquest dissabte, a les 12 del migdia, els de Batlle visitaran el camp del líder, el filial del Barça.
I en l'àmbit de l'hoquei, el Palafrugell va ser ben a prop de donar la sorpresa al camp del Reus Deportiu, però finalment va caure per 4-3. El balanç, per ara, és d'una victòria i 3 derrotes.
Efectivament, el Palafrugell va estar ben a punt de donar la sorpresa a la pista del Reus Deportiu, que finalment es va imposar en l'últim sospir del partit per 4-3. Durant la primera meitat, els palafrugellencs es van col·locar molt bé i la intensitat que van oferir els va fer notar el primer gol del partit, en mans del Dric al minut 9. De fet, al final de la primera meitat, els blanquinegres van marxar al túnel de vestidors com a virtuals guanyadors del partit. A l'inici de la segona part, els reusencs van desplegar el seu poder ofensiu i van empatar el partit al minut 32, amb gol de Salvat. En qüestió de 4 minuts, els tarragonins ja s'avançaven al marcador amb gol de Torra. Al minut 38, els de Xavier García aconseguien tornar igual a l'electrònic amb una directa que va marcar Pujol. Al 43, Marín marcava el 3-2 pel Reus i quan faltaven 3 minuts pel final, Pujol tornava a empatar el partit a 3, però al cap d'uns segons Torra marcava pels reusencs el gol de la victòria. Al termini de la quarta jornada, Palafrugell és 13è amb 3 punts. Aquest dimecres, a les 6 de la tarda, el conjunt de García s'enfrontarà a casa de l'Alcoi, que és 8è amb 6 punts.
Gràcies, Pedro Ruiz. Aquest és el resum de les principals activitats esportives del cap de setmana, que ens serveix per obrir-nos pas amb algunes de les notícies també més destacades de l'àmbit general. 300.000 persones es manifesten a favor de la unitat d'Espanya segons la Guàrdia Urbana, tot i que Societat Civil Catalana, l'entitat organitzadora, la xifra en 1.300.000. La marxa ha anat encapçalada amb el lema "Tots som Catalunya per la convivència i seny". Alba Elegide.
La mobilització convocada per Societat Civil Catalana va comptar amb el suport del Partit Popular, Ciutadans i el PSC. Els representants de totes tres organitzacions van encapçalar la marxa juntament amb Societat Civil Catalana, que va començar a Passeig de Gràcia amb moltes banderes catalanes, espanyoles i europees. A l'escenari situat a la confluència del Passeig de Gràcia amb la Gran Via van intervenir, entre d'altres, Teresa Freixas, Francesc Frutós i Josep Borrell.
I com ja ens venen acostumant, grups d'ultres campen pels carrers de Barcelona amb enfrontaments contra els Mossos d'Esquadra i agressions a ciutadans i també a algun periodista.
Alguns dels assistents han intentat mediar perquè els ultres es calmessin. Ells, però, continuaven cridant i enfrontant-se contra la policia catalana amb els lemes de "Viva Espanya" o "Con Franco si os iban a quitar las tonterías". Durant la manifestació, un periodista del Nacional ha estat agredit quan era al Passeig de Gràcia amb cantonada de Gran Via.
I el Consell Ciutadà de Podem, que pren el control del partit a Catalunya. Segons la Sexta, la direcció ha desautoritzat Albano Dante Fachín.
Segons ha avançat el programa en l'objectiu de la Sexta, la direcció estatal de Podem ha desautoritzat Fachín. La decisió arriba després de nombrosos episodis de tensió entre Fachín i la direcció de Podem per l'estratègia entorn al referèndum d'independència. Aquest mateix cap de setmana, el secretari general de Podem a Catalunya s'ha mostrat contrari a participar a les eleccions del 21 de desembre. Precisament, Podem ha proposat fer una consulta entre la militància sobre aquest punt.
Doncs gràcies, Alba Legide. Aquí acaba el resum de les notícies del dia. I d'aquí un moment anem a l'agenda.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Quan sona aquesta música és el torn d'en Pau Ponset i amb el que repassem les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu a casa nostra. I comencem parlant de llibres a la Biblioteca Municipal de Palafrugell amb una proposta de lectura per nens de 0 fins als 3 anys, Pau.
Una activitat conduïda per Montserrat Colomer i Susana Ruiz pretén acostar la lectura als més petits de la casa amb la bibliomaleta, una activitat infantil que s'engloba dins del projecte Nascuts per Llegir. El projecte Nascuts per Llegir és un programa que promou el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, creant experiències emotives i positives vinculades al llibre i fent d'aquest una eina de comunicació entre pares i fills. Per tal d'aconseguir-ho, implica les famílies, els bibliotecaris i els professionals de la salut dels centres d'atenció primària i els facilita pautes, materials i activitats que creïn experiències positives i emotives vinculades al món de la lectura.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I a Pals, avui a la tarda, arriben les nits de por amb una agenda d'activitats que segur que no us deixarà indiferents.
La castanyada i el Halloween s'uneixen amb dos dies de programació a la Vila Baix Empordanesa de Pals, que omplirà el centre del poble els dies 30 i 31 d'octubre amb les dues tradicions tan celebrades arreu. Avui dilluns a les 7 de la tarda al pati de Cala Pruna hi haurà la visita guiada de Tots Sants, on diverses pors ancestrals, malalties, espiritistes, creus i moltes bruixes faran que sigui una visita d'allò més diferent.
Déu-n'hi-do, malalties, espiritistes, creus, bruixes, tot genera moltes ganes d'anar a fer aquesta visita. I finalment acabem amb l'esport, perquè com cada dilluns a l'Escala hi teniu una sessió de running.
Com cada dilluns podeu participar a les sortides del grup de running femení de l'Escala, una proposta per gaudir d'aquest esport al voltant dels camins i paisatges del poble. Es surt tant a muntanya com a asfalt i és una activitat dirigida a tots aquells que gaudeixin d'una forma física adequada per realitzar aquest esforç o que vulguin començar a córrer. La trobada és a 6:45 de la tarda al pàrquing de la piscina municipal.
Passen 3 minuts a 9:15 del matí. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, i tu, com vas?
Encetant un nou dilluns, a veure com va aquesta setmana. Això d'un dimecres al mig festiu fa com una il·lusió especial.
Sí, no? Abans ho pensàvem, parlàvem amb en Dani, un dels col·laboradors d'aquest programa, i deia, oh, quina sona, no sé què, no sé quantos. Dic, escolta, tenim un cap de setmana intersetmanal.
Exacte, sí, cap de setmana
intersemanal,
molt bona idea.
Molt bé, com sempre la Teresa Calabús, la responsable de la llibreria El Cucut, amb la que volem repassar algunes lectures que us volem recomanar des d'aquest programa, Teresa.
Mira, doncs, us porto un autor avui, que és Said El-Khadraoui Moussaoui. Mm-hmm. Espero que bé, que sigui conegut per la majoria de la gent que ens escolti, si no ara, a partir d'avui, perquè és un autor a tenir en compte. És un noi que va néixer al Marroc, però va venir amb 7 anys aquí a Catalunya. I és psicòleg, professor i d'universitat i fa màsters i llavors és també escriptor, que és una necessitat que ve a darrere de tots aquests coneixements normal. Un home que ja comença a ser reclamat per a compartir tertúlies a televisions i ràdios. Uh-huh. I el seu coneixement de, com us diré, les ferides o els problemes que pugui provocar la immigració és una mica el seu tema, la seva especialitat. Treballa amb una... de psicoterapeuta amb una clínica especialitzat en adolescents que tenen, a part de les problemàtiques naturals de l'edat, afegida la de la immigració, la desubicació de la seva individualitat, uh-huh, per dir-ho d'alguna manera. Ahir el vam presentar aquí a la llibreria, el va fer Carga Xurriguera amb molt de nivell, i a la vegada molt proper, que és important en aquestes ocasions, ser capaços de postar la literatura, que diu molt, que de reflexió també, malgrat la seva obra última es diu No, i és com una novel·la, ara us en faig 5 cèntims.
Sí,
en Cargas va ser molt profund, però a la vegada molt proper a l'hora de tractar els temes que preocupen més a l'autor. Us he de dir que Said està casat amb una noia catalana que té 2 fills i que havia començat l'escriptura d'un llibre que es diu Cartes al meu fill, un català de Socarrel, gairebé, amb l'editorial Ara Llibres. Evidentment nascuda en el moment diuen que neix un fill també neix un pare, llavors les emocions que et pot despertar això si ets escriptor, no trobo de natural que tinguis ganes de posar en un llibre d'alguna manera ja les recomanacions que faries en aquest fill a partir dels teus, de les teves experiències. Uh-huh. Per tant, aquí hi ha aquesta obra per qui la vulgui consultar, i també anava escrivint No, que era d'alguna manera un alter ego de l'autor, allà on ell volia posar d'alguna manera el cop de punyetaula, el no rotund de no vull estar embolicat amb una hipoteca, no m'atreveixo tan compromís, quan ja estava molt compromès, com podeu veure. No vull tornar al Marroc, malgrat estimo el Marroc, però no hi tornaré. I no accepto la reclusió que provoca l'islam a tots els seus seguidors o a tota la gent musulmana.
Té una veu agosarada aquesta, eh?
Molt atrevit, jo us el recomano moltíssim, perquè a més no coneixem els nostres veïns més propers, els que tenen el cognom el Kadawi, Chawi, El Khalili, tota una sèrie de cognoms que poder nosaltres encara estem pensant que són forasters, no, i igual que Candelo va dir en el seu moment, són els altres catalans, però que ens quedi clar ja que ho són. Uh-huh. El fill d'en Said es diu El Khadawi Sarrias, diria.
Sarrias, carai.
Sí, ja us diré exactament el cognom. I Elias, vale? Elias, uh-huh, El Khadawi. Fins i tot una de les coses que es van plantejar amb la seva dona va ser canviar l'ordre del cognom, perquè el seu fill és totalment català, però estarà tota la vida amb el cognom El Khadawi a davant. Tot el que això representa encara... quan vas a buscar feina o quan... jo crec que fins que vas a buscar feina és probable que tot el que és els estudis fins a la universitat puguis arribar molt lluny, puguis sentir-te totalment català, puguis sentir molt ben acollit, i potser en el moment en què dius ara vaig a presentar el meu currículum hi pot haver encara dificultats, yeah, no? És el que jo penso, vaig llegir una novel·la d'un francès de ja tercera generació i encara això era un problema.
Ja.
Us vull llegir un bocí molt petit de Cartes al meu fill per fer-vos una idea de com escriu en Said, i llavors us explico una mica més el no, si us sembla.
I tant.
Mira, evidentment és un pare que va avisant el fill del que es pot trobar, de com el protegirà ell, com el protegirà davant d'un professor que vull dir, encara benvingut a Catalunya, perquè em diu, bueno, això no t'ho dirien si tu et dius Cases, no? O sí. Si et dius Riera, no et diran benvingut a Catalunya. Li fa ràbia i això li passa molt, li diuen no sembles marroquí, i ell això s'ho ha d'agafar com una floreta i ha de somriure. Té la literatura per poder anar a escriure al cop de punyetal de quan li han dit això, saps?
Ja.
Molts detalls, a part de la, una mica del racisme o del classisme de molta gent, no ja només el que directament et diu, mira, jo, primers de casa, aquesta expressió tan, sí, tan dura. A part d'aquesta, hi ha aquella paternalista, aquella simpàtica, no? Aquella actitud de, oi, mira, que no sembles marroquí, que ets molt eixurit, o vas molt net, o... Això jo per mi encara n'hi ha per fombre més, sí, més d'enfadar-te més. Jo sí, penso que m'enfadaria moltíssim.
Vas molt net, tot això marroquí, sí, sí.
Hosti, tu, vull dir, ho trobo fortíssim, haver de donar les gràcies per un comentari com aquest.
Sí.
I és difícil que hi hagi, si no et vols enfrontar cada vegada amb algú, és molt difícil no contestar, vull dir, haver de tragar. Sort que després té la literatura per escriure. Un text molt curt d'aquest Cartes al meu fill és quan el pare, que en aquest cas hi posa un títol, diu, tenia els mèrits per ser etiquetat. I li diuen al seu fill, que el dit que t'assenyali no sigui per menys tenir-te, que les paraules que et diguin no siguin per recloure't. Si el dit i la paraula et mostren un món tancat, fes-vos saber que aquest món no és el teu. Aquesta és una...
Sí, Déu-n'hi-do, és bonica. I vaja, i dona alguna de les claus de com fer saber que aquest món no és el teu?
Bé, amb l'actitud diària, suposo, Vull dir, ell és un home que... ha estudiat molt, és psicòleg, ha llegit moltíssim, té molts referents. En la novel·la no... en seguit utilitza un personatge molt, com et diré jo, neuròtic d'alguna manera, perquè està barrejat entre el que voldria canviar de l'Islam, el que voldria canviar del seu Marroc, però que ho voldria fer perquè l'estima, ho vol fer perquè li importa. No ho vol fer carregant-se'l d'una manera, això no m'agrada, ho rebutja. No ho rebutja. O sigui, ell des de dintre, des de la implicació, des de la necessitat de mantenir les seves identitats, totes les que ha anat agafant al llarg del temps, no ja només la marroquina, sinó la catalana i l'europea, i l'espanyola, vull dir, ell les accepta totes perquè de tot en té pòsit, tot és a dintre seu.
Clar.
I llavors, tot el que no encaixa, tot el difícil és el que rebutja en que és una obra, ja et dic, escrita des d'un personatge que és neuròtic, ell mateix es defineix com a tal, i que escriu cartes a un seu amic metge que ha viscut aquí, que ha crescut aquí, però que pren la decisió, aquest metge, de tornar al Marroc i viure en una situació benestant, de nivell, i des d'allà, d'alguna manera, acomodar-se o acceptar, abraçar, diguem, totes les tradicions i costums marroquines. En seguit es revela amb això i li diu el perquè ell es queda aquí i el perquè ell vol continuar visquent a Catalunya amb diguem, noves lluites, però sí amb les ganes de defensar la seva identitat. Aquesta és bàsicament el més important de l'obra. És molt important també la seva faceta de psicòleg, que es coneix, es nota moltíssim. Pensa en l'enfrontament entre pares i fills en l'època adolescent. Ja és natural, estiguis en el país on estiguis, el rebuig, diguem, a l'autoritat paterna és fortíssima en aquesta època, però clar, ajunti aquí aquest rebuig a partir també de la, del canvi de cultura, del canvi d'estudis, del canvi de llengua, del canvi d'actitud davant de la religió. Vull dir, una que vol ser una mica allò que et capta, que et vol tancar, que et vol fer unes tradicions molt, com et diria, marcades, exagerades, amb el relaxament religiós que estem vivint a Catalunya, no? Com vius tot això? I com vius tot això amb els teus pares al costat, que ho volen seguir tot, i potser a partir de la distància amb el Marroc, més fort que mai, no? Més important.
Teresa, jo volia preguntar, aquí al Baix Empordà, que és una comarca on hi ha molta gent vinguda del Marroc, sí. i de països del món de l'Islam,
sí.
Aquest llibre del que ens parles, a qui creus que li pot ser més útil? A la gent, diguem-ne, nascuda d'aquí de tota la vida, o a aquesta gent que ha vingut de fora?
D'entrada, crec que els de tota la vida ens interessa molt, perquè d'alguna manera la nostra actitud cap a tots és la que ens pot ajudar a conèixer-nos més. O sigui,
empatitzar una mica, no? Amb aquesta gent vinguda de fora.
Clar, fins a l'institut els nanos es barregen moltíssim, són amics i ho poden ser, malgrat se van separant una mica, eh? Vull dir, el meu net petit té 8 anys i fa molta gràcia perquè jugaven a futbol un dia i jo no puc jugar amb els marroquins, i la meva filla li va dir, per què no hi pots jugar? Diu, perquè parlen amb àrab i no els entenc. Ja. Vull dir, no hi havia cap més problema, no els entenia prou, val? Vull dir, estic segura que si ell hagués dit puc jugar i parlem en català, els altres s'hi haurien posat immediatament, eh? Vull ja. dir, crec que hi ha motius en els quals poder tenim barreres molt, molt tontes, però evidents, importants, i penso que som més nosaltres que ens hem d'acostar a totes, vull dir, i a tots. El que passa que, esclar, depèn de com, hi ha col·lectius, i que això depèn de cada poble, segons m'han dit, eh? Que depèn de l'imam que hi viu, depèn de la mesquita, depèn de les costums que ells tenen, depèn de la persona, diguem, que per ells és el
referent, sí.
Clar, i que volen ser acceptats, no poden estar sols. Vull dir, el que fuma un cop de punyetaula en l'Islam, però és una persona que ha vingut d'allà i que encara no té un grapat d'amics aquí, vull dir, està molt sol, eh? Vull dir, en un lloc o un altre s'ha de quedar, entenc jo.
Sí, sí.
I poder, tant homes com dones, no? Poder, les dones tenen aquella companyia entre elles, com van a portar els nens a col·le, tenen aquella cosa de cuinar juntes, de celebrar coses juntes, però, ostres, els homes, si queden més separats en el lloc de treball, queden més separats del col·lectiu magrebí, en el moment de tenir una estona al vespre, els divendres així, es volen ajuntar amb els que poden tenir una conversa, amb els que d'alguna manera comparteixen el sentit de l'humor, les inquietuds, les converses.
Clar.
Tothom necessita això, no? Clar. Han de passar poder un parell de generacions, perquè tot el jovent que ha estudiat aquí i que els hi és molt més fàcil, perquè ja no hi haurà la barrera de la llengua i plegat, doncs, poder...
Bueno, ja en parlarem d'això, però tal com està el pati, ja en parlarem de quina llengua serà la vehicular.
Bueno, jo tinc bastantes esperances de que el camí fet no es pot espatllar, però bueno, poder passarem un temps una mica dur,
sí, ja veurem un altre dia això. Molt bé, Teresa, recordem el títol i l'autor d'aquest llibre?
Sí, mira, si ho busqueu a més a internet us quedareu sorpresos de totes les entrades que hi ha d'enseït, eh? Vull dir, m'agrada haver-vos d'alguna manera donat a conèixer, perquè és un autor jove i té molt a dir i molt interessant. Mira, ell es diu Said El Kadawi Moussaoui. Diu que no cal que deletregem perquè és que s'escriu tal qual es diu. Jo ho he dit amb totes les lletres. Un dels llibres és No, està editat a Catedral i està escrit en català i castellà. Totes dues llengües ha fet en Said. No és una traducció, sinó que després d'haver-la escrit en català el va escriure també en castellà. El llibre que interessarà molta gent, perquè els pensaments són més propis poder d'ells, són més reflexius, no trenca tant amb el que nosaltres podríem esperar, és Cartes al meu fill, un català de Socarrel, gairebé, i és a Ara Llibres. Té una novel·la, té dues novel·les, una escrita amb en Ricard Ruiz Garzón, que és una novel·la juvenil molt divertida, es diu Selfies, un viatge d'estudiants, viatge de allò com de final de curs, en el qual una de les estudiants no hi va, no sabem ben bé per què, però a mesura que li van enviant tuits i li van enviant escrits de Facebook i tal, va sapiguent per què aquesta noia no va anar al viatge. Molt interessant, Selfies. I una quarta obra, que és una novel·la que la va escriure ja fa més temps, que es diu Límites i fronteres. O sigui que ja ho veieu, quatre obres importants i bé, un autor jove que val molt la pena seguir per entendre'ns una mica més tots.
Doncs, Teresa Calabús, moltes gràcies per portar-nos aquest llibre avui amb un text una mica més compromès i sobretot una mica més inclusiu, diguem-ne, sí, en favor de la inclusió i en contra de la intolerància que encara a dia d'avui encara hi és.
Sí, i en bàsic, jo el resum més important de l'obra d'en Saïd és, sisplau, acceptem qui som, nosaltres mateixos acceptem a qui som, amb la suma de totes les cultures que hem viscut. O sigui, sapiguem conviure amb la diversitat que som, i cada diversitat, inclòs amb una persona, fa una individualitat. No sé si m'explico bé, però
sí,
jo...
Sí, absolutament, i tant.
Jo sabia què volia dir.
Jo ja m'entenc, no?
Sí, espero que ho hagi sabut transmetre.
Molt bé. Teresa Calabús, gràcies i fins la setmana que ve.
A vosaltres.
Adéu, bon dia.
La setmana que ve. Adéu-siau.
A més de les recomanacions que ens porta la Teresa cada setmana, ens encanta la manera com les explica. És ADN, ADN Llibreter. D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí i tot això que us hem explicat avui ho hem fet amb moltes ganes i amb un equip molt predisposat a explicar-vos, a relatar-vos les principals notícies del Baix Empordà que tenen lloc en un dia com avui, que és dilluns, que és 30 d'octubre del 2017, i precisament un dia com avui, un 30 d'octubre, es fundava a Barcelona la Confederació Nacional del Treball, la CNT. Marc Clapés.
La CNT és una central sindical d'estructura confederal d'ideologia anarcosindicalista fundada al Saló de les Belles Arts de Barcelona el 1910. Va ser el sindicat obrer més gran a Espanya i actualment hi ha la principal organització anarquista del país. Els orígens de la CNT s'han de buscar en el desenvolupament del moviment obrer a Catalunya durant el segle XIX. La CNT va intentar ser un lloc on confluís la ideologia anarquista amb els interessos de la gent que mal vivia del seu treball. Des del 2005, la CNT ha ressuscitat i la majoria de militants tenen entre 25 i 35 anys i estan decebuts pel sindicalisme d'estat i les darreres reformes laborals i veuen a la CNT com l'alternativa del capitalisme actual.
I també tal dia com avui, a tot el món, o especialment als Estats Units, que és de fet on hi va tenir molta incidència, i sonava... Ara us ho posarem perquè ens ve molt de gust. Ens ve molt de gust recuperar l'àudio, aquest àudio. In the War of the World by H.G. Wells. Així començava aquest àudio que ara començareu a sentir. Això que esteu escoltant de fons, ho avançarem una mica perquè aquesta és la introducció, això que esteu escoltant de fons és el gènere de la radionovel·la, eh? Now here's another bulletin from Washington, D.C. The office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been... El director de l'Oficina Nacional de la Creu Roja de Washington reporta unes quantes ambulàncies. Bé, tot això, i mentre ho estem escoltant de fons, va provocar un caos als Estats Units amb l'emissió radiofònica d'aquest radioteatre que s'anomenava La Guerra de les Mons, dels Mons. Era en la veu del mític Orson Welles.
La Guerra dels Mons és una novel·la de ciència-ficció escrita per H.G. Wells i que descriu una invasió marciana a la Terra. L'any 1938, l'actor, guionista i director de cinema Orson Welles va emetre un simulacre de noticiari inspirat en la novel·la original. Es va interrompre la programació habitual per emetre la notícia que una nau marciana havia aterrat a Grover's Mill, a Nova Jersey. L'emissió va ser suficientment realista com per espantar molts oients i fer-los creure que realment estava succeint, encara que de bon principi es va dir que no era real. Aquesta emissió va impulsar notablement la carrera d'Orson Welles.
Doncs déu-n'hi-do amb la Guerra dels Mons. La força de la ràdio, d'aquella ràdio de finals dels anys 30. Són 6 minuts els que falten perquè siguin les 9 del matí. I com sempre, acabem aquest espai en el que recordem coses que passaven tal dia com avui, un 30 d'octubre. Els Men at Work eren el número 1, o pujaven fins al número 1 de la llista Billboard amb una cançó que es deia Who Can It Be Now?
Va passar l'any 1982, quan el grup australià assoliria la primera posició de la llista americana amb una de les cançons del seu disc de debut, Business as Usual, d'una banda que va tenir una carrera curta de només 3 discs. Es van separar l'any 1986 i 10 anys més tard van tornar, tot i que no van publicar més disc.
Doncs aquesta cançó de la que parlàvem en aquest espai amb en Marc Clapés és la que està sonant de fons, els Men at Work, número 1 al Billboard, un 30 d'octubre. Amb aquesta cançó dels Men at Work que estem acostant-nos una mica més al final d'aquest programa d'avui. Un supermatí en el que us hem explicat les principals notícies que han passat en les darreres hores al Baix Empordà i que us resumim en forma de resum, valgui la redundància, amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
El Departament de Territori i Sostenibilitat adjudica les obres de millora de la seguretat viària a les carreteres de Torrent i Ullà. S'hi construirà una rotonda a cada carretera per millorar l'accés al municipi i la fluïdesa del trànsit. Es preveu que estaran enllestides en 5 mesos.
Conveni entre Lloret i Palafrugell pel tractament de residus. Segons l'acord, Palafrugell podrà utilitzar els equipaments municipals de gestió de residus de Lloret durant 3 anys. S'hi pot fer el tractament de la fracció resta, el de voluminosos i la transferència de materials recollits selectivament.
Es reforça la seguretat de la zona infantil de l'Arbreda de Palamós. La brigada municipal hi col·locarà un terra amortidor antiimpacte que envoltarà tots els elements de joc. Està fet de cauxú reciclat i permet amortir possibles caigudes. Al llarg de l'any que ve es farà el mateix a d'altres parcs del municipi.
L'equip de govern de Palafrugell projecta 4 nous espais d'esbarjo per gossos. Ho ha anunciat després d'inaugurar el primer al barri del Pivert. L'Ajuntament vol comptar amb 4 punts d'aquestes característiques a les zones nord, sud, est i oest de la vila.
Sant Feliu de Guíxols estudia canviar el sistema d'aparcament de bicicletes. Ho planteja una moció de Guíxols des del carrer, que té el suport de l'equip de govern. La proposta demana un mapa actualitzat dels punts per aparcar bicicletes a la ciutat i que se substitueixin els models actuals per un dels tipus U invertida.
L'Ajuntament d'Ullà enllesteix la millora de l'enllumenat públic del nucli antic. Se substitueixen les llumeneres i les làmpades de 70 watts de vapor de sodi per llums LED de 33 watts. El consistori pretén gastar un 60% menys l'any en el cost de la llum, millorar la qualitat de vida i la seguretat ciutadana i reduir les emissions de CO2.
L'hoquei Palafrugell es queda a les portes de donar la sorpresa al camp del Reus Deportiu, un dels conjunts més forts de l'hoquei Lliga. Finalment, derrota dels blanquinegres per 4-3. Per ara, a la màxima categoria estatal, el balanç és d'una victòria i 3 derrotes.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I abans d'acabar, un apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Comencem setmana amb temperatures ja més fredes. Avui arribarem a una màxima de 20 graus i a una mínima de 10. Vent de tramuntana, que sobretot al matí encara notarem, i amb una jornada assolellada al matí i amb nuvolositat a la tarda. I dimarts, temperatures més baixes i una jornada amb més estones de núvols que de sol.
Doncs aquest és el temps que ens espera per demà dimarts. I per dimecres, doncs ja n'anirem parlant. Dimecres, que serà festiu. Gràcies a tot l'equip que fa possible el Supermatí. En Toni Selles, en Dani Cortés, la Sílvia Pedret, en David Parreño, en Pau Ponseti, en Gerard Tascaig, en Pedro Ruiz, l'Alba Lejide, l'Eugènia Güell, en Juli Pedrera, en Josep Lluís Vidal. Fins demà a les 8. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.